Tot sembla indicar, segons una filtració i a TV3, que el govern prorrogarà una setmana més les restriccions vigents actualment contra la Covid-19. Això vol dir que es mantindrà el confinament municipal cada dia de la setmana o el tancament de comerços no essencials el cap de setmana. Això funciona així, hores d'ara. Si te'n vols assabentar a TV3 o RAC1, allí es filtren les històries i al cap de 24 hores es fa la roda de premsa oficial on oficialment es comunica. En fi, no sé si és la millor manera. Soc el Ricard Álvarez i aquestes hi ha tres notícies. Te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem el programa d'avui, que és dia 14 de gener. Estem a punt d'arribar ja a la primera quinzena d'aquest primer mes de l'any 2021. Són les 12:21 minuts, com sempre. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, o a través d'internet. Si tens cobertura de dades, si tens cobertura d'internet, doncs a cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, o a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil. També te'n vas a l'emissió en directe i tires l'emissora de Lleida i ens pots escoltar des de tot el món. Hores d'ara, 4 graus a la ciutat de Lleida, surt el sol de tant en quant, hi ha una visibilitat aproximadament d'uns 20 quilòmetres. Per exemple, l'aeroport de Lleida tenen molta menys visibilitat, per tant, ja veieu que això va per barris, per entendre'ns, però sí que la temperatura és clarament superior a la dels darrers dies. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, ho farem avui des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem, per cert, amb el corresponsal del diari La Vanguardia Lleida, amb el Pau Echaúz, i amb ell li preguntarem i parlarem sobre si finalment demà s'ha de decidir si hi haurà eleccions o no aquest proper 14 de febrer. Què suposaria, aplaçar-les o no? I si n'hi haurà o no? A veure què opina el Pau Echaúz. També buscarem la darrera hora informativa, evidentment. Parlarem del món veterinari, amb Anadon Veterinaris, i de salut i de nutrició amb el Cristian Didi. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una estem a dijous. Pandèmia inclosa, arriba les escapades de nieve amb el David Velasco i amb ell parlarem doncs, de com estan les pistes d'esquí i de les diferents activitats que es poden o no fer aquests dies. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida temps estable, sense descartar alguns intervals ennuvolats a les comarques del sud i fins i tot boires a últimes hores, mentre que al Pirineu quedarà un cel ennuvolat amb probables precipitacions al final, principalment al vessant nord, que seran en forma de neu per sobre dels 1.200 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb màximes previstes que voltaran els 13 graus a la Seu d'Urgell, els 8 a Lleida Capital, els 6 a Viella, els 5 a Tàrrega i els 4 a Balaguer. I si en referim al vent, seguirà bufant al Pirineu de la component nord amb intervals forts o molt forts, mentre que la resta continuarà variable fluix amb predomini de la component oest. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem a Lleida cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts, amb bancs de boira gebradora i núvols baixos matinals a les comarques del sud. Al Pirineu tindrem cels ennuvolats amb precipitacions que seran més probables al vessant nord a primeres hores i durant la tarda amb la cota de neu baixant dels 1.300 metres als 900. Per últim, les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i pujaran lleugerament a la resta, màximes d'11 graus a Lleida, de 9 a Balaguer, de 8 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i finalment de 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos, i és que a Lleida ha estat detingut un home per ferir altres dos homes durant una baralla a Lleida. Van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb un amb dos talls a la cara i l'altre amb tres dits trencats. Va passar dimecres, ahir, al carrer Doctor Convelles, un home de 49 anys i natural d'Algèria, com a presumpte autor d'aquests dos delictes de lesions greus, va ser detingut. També la Guàrdia Urbana ha posat 3.298 denúncies per incomplir mesures de la Covid-19 a la ciutat de Lleida des del passat mes de març. La policia local ha fet també 4.416 actuacions relacionades amb la pandèmia i 22.416 controls a vehicles des del març passat. Sembla molt, però clar, parlem de... amb 10 mesos, per tant estem parlant de 2.000 controls al mes. 2.000 controls al mes, no n'hi ha prou. Evidentment no n'hi ha prou mirant les xifres que tenim actualment. Però clar, hi ha coses que els cossos policials no poden controlar i és el que depèn ja que han de fer les persones amb sentit comú o que els hi diuen que han de fer però que no els poden controlar. Mira, el Departament de Salut ha detectat a Lleida que contactes estrets de positius de Covid-19 incompleixen la quarantena de 10 dies. Diu la Divina Ferreny, que és delegada de Salut a Lleida, que hi ha casos en els quals, si la prova PCR els surt negativa, al cap de 2 o 3 dies deixen de complir la quarantena. Ha insistit la Divina Ferreny que el compliment de mesures d'aïllament és vital per intentar frenar els contagis comunitaris i que no acabin impactant a la capacitat assistencial del sistema sanitari. Vaja, i és que és una cosa que ens ho diuen des del març o des de l'abril, si vols, que ja estàvem una mica més versats amb el tema. Però la policia no pot venir a casa nostra a veure si estem aïllats aquests 10 dies que ens toque o els 20 o els 15 dies que toque. No poden, és impossible, ja depèn de nosaltres. Segur que en coneixem més d'una persona que amb símptomes, fins i tot, doncs ha sortit de casa, mira que ens ho han dit, i que fins i tot amb la PCR ja negativa, diu, escolta, i com que ja m'ha sortit negatiu, doncs avanti. No funciona així. Hem de lamentar 5 noves defuncions per Covid-19 que eleven a 12 la xifra de morts a la residència de Solsona. El brot es va detectar a finals d'any i ara es troba en el seu punt més àlgid. El tema de residències és escandalós, ja. Ja no sé quin adjectiu més hem de fer anar. Hores d'ara, quines són les xifres? Doncs baixen a 195 els ingressats per Covid-19 als hospitals de Ponent. Els pacients a les UCI, en canvi, pugen en 2 i se situen en 15. Ara, al Pla de Lleida, tenim el risc de rebrot a 579 i la velocitat de reproducció de la malaltia a 1,28, per sobre de l'1, males notícies. A l'Alt Pirineu hi ha 615 de punts de rebrot i 0,87 de la reproducció de la malaltia. I a nivell de les comarques, les dues que et vaig dir ahir que seguirem, perquè tenen xifres molt altes, la Vall d'Aran, el risc de rebrot està a 2.128 punts i la velocitat de reproducció a 3,01. I a les Garrigues, a 2.179, el risc de rebrot i a 3,12 la velocitat de reproducció de la malaltia. Són xifres escandalosament altes, altíssimes. És que són altíssimes. El que passa és que jo crec que hem desenvolupat ja una immunitat, no al virus, però sí ja a les xifres i a la situació, i ja ho relativitzem tot tant que ja ens sembla normal. Quan el risc de rebrot a partir de 100 està considerat alt, molt alt, a partir de 100, xifres com de 600-700, ja ens semblen normals davant d'aquestes de 2.000, que ja són, vaja, estratosfèriques. A nivell de Catalunya, com està la situació? Doncs segueix pujant tot. Risc de rebrot a 696 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,32. Per tant, no va a la badà perquè la situació no està controlada ni molt menys.
Cope Lleida. Estàs informat.
I un altre dels temes que s'estan parlant, que de fet s'han de desvetllar demà divendres, és ja si eleccions sí, eleccions no, aquest proper 14 de febrer. A favor o en contra? Doncs trobarem tants arguments com vulgueu, de veritat. Jo, des d'ahir, em truqueu, em truquen, m'envien missatges que sí que s'ha de fer per això, per això, per això, que no s'ha de fer per això, per això, per això. En fi, trobem molts arguments. Jo avui el que volia és conèixer l'opinió del corresponsal de La Vanguardia a Lleida, el Pau Echaúz, que primer de tot, deixeu-me que el saludi. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, molt bon dia a tots els oients de la cadena Cope Lleida.
M'alegra molt de veure't. Jo et veig, estem en videoconferència, jo et veig, tu a mi no, però bueno, m'alegra molt de veure't.
Ja deia jo. Què tal? Tot bé? Bueno, pues sí, és una qüestió, com te diria jo, això de les eleccions, no?
És complicat, eh?
És endimoniat la cosa, perquè vull dir, el més sensat probablement és aplaçar-ho, però si tenim en compte les criteris sanitaris i de salut pública.
Clar.
Vamos, a mi em dona la impressió que és el més sensat. Aplaçar-ho amb una data que sigui, diguéssim, el més a prop possible, no suspendre-ho sine die, perquè, en tot cas, la pandèmia no pot impedir que els ciutadans puguem exercir el dret que tenim al sufragi, no?
Uh-huh.
Universal, secret i directe, no? I electoral. Claro, aquí jo crec, d'entrada, soc partidari d'aplaçar-les.
Uh-huh.
No? Jo seria... Entenem perfectament la postura dels que no volen aplaçar-la, però jo crec que en aquest sentit, diguéssim, per prudència, per simple prudència, paga la pena, diguéssim, de fer-ho. Les aglomeracions, diguéssim, per anar a votar, se veuen. Vull dir, si tu, Ricard, no sé en quin col·legi votes, jo voto a les dominiques.
Jo cap on, però sí, hi ha moltíssima gent.
Bueno, i cap on, també, diu, déu-n'hi-do el barri, no? Que és un
barri
també força... demogràficament parlant, per la ciutat de Lleida, importantíssim, no? I que hi ha sempre cues, no?
Sí.
I em sembla que només tenim a Cap Pont, que podeu haver-hi dos llocs de votació, o tres.
Bueno, jo vaig al Frederic Godàs, que hi va moltíssima gent allà.
Frederic Godàs, no?
Sí.
I ara això, pues, no ho sé, si en tot cas, si es mantenen pel 14 de febrer, s'haurien de mantenir, diguéssim, allò amb un pla, diguéssim, que ampliés els espais i que busqués, diguéssim, el màxim de, diguéssim, d'assoliment de tal. Ara, jo l'altre dia vaig estar llegint un informe sobre el que reclama la OMS per a fer unes eleccions i tal com està plantejat, no compliria amb el que diu l'OMS.
Clar, de totes maneres, em dona la impressió, vaja, em dona la impressió, i mirant el dia a dia, que hi ha una improvisació i una deixadesa institucional greu. És a dir, aquestes eleccions es convoquen al novembre. Al novembre estàvem en plena pandèmia. Tothom, els experts, sabien que després de Nadal hi hauria un repunt, i així tots les vam col·locar un 14 de febrer.
Tens tota la raó. Mira, no solament això, sinó que fa exactament un any el propi president de la Generalitat aleshores, en Quim Torra, va dir que la legislatura estava exaurida tal i qual. I això era, diguéssim, quan se va produir el primer cas de pandèmia, que tothom dèiem que això seria una cosa passatgera i ningú... Tots ens vam posar una vena a davant dels ulls,
sí,
no?
Sí.
Però aquesta és una improvisació, perquè vull dir, el govern, al mes de març, sabent això, podria haver començat a pensar en un escenari d'aprovar, diguéssim, una esmena o una llei a correcuita electoral que autoritzés, per exemple, la votació, diguéssim,
virtual,
telemàtica, o el que fos. En tot cas, vull dir, per molt també, aquí també... la situació política, vull dir, ara mateix el que crida és un consens, perquè si se decideix aplaçar les eleccions, la decisió és d'un govern, però estaria bé que les forces polítiques estiguessin al darrere recolzant el govern, en perdonada la situació excepcional en la que ens trobem.
Sí. Pau Echaúz...
Les diferències, però, vull dir, perquè jo, en el sentit aquest, que si s'aplace, el PSC ho accepte, encara que no hi estigui d'acord, però, per exemple, surt algun partit encara extraparlamentari a Catalunya, com és Vox, que presenta un recurs a la Junta Electoral i la Junta Electoral li fa cas...
I allò s'allarga tot molt,
Allò s'allarga tot. Hi ha una gran diferència entre les... O sigui, a les eleccions basca i gallega, que es van aplaçar, hi va haver-hi un consens generalitzat a totes dues comunitats, tant a Galícia com a Euskadi. Aquí s'agrairia també que el consens, o que almenys l'opinió majoritària...
Almenys que ho intentin, Pau, almenys que ho intentin.
Sí.
Escolta, ara que dius això, Estats Units, en plena pandèmia, s'ha fet eleccions presidencials i hi ha 100 milions de persones que han votat a través de correu. Del correu, el vot per correu. Aquí no és una opció que s'hagi presentat mai com a prioritària, ni que se li hagi donat massa importància. No s'ha fomentat l'ús del vot per correu.
Bueno, i a més, i tot això arriba en un moment de decadència de la carta i del, sí, del document postal. No dic del paquet postal, perquè tot sí, això, diguéssim, amb Amazon i amb totes aquestes competències i tal, però sí que estaria bé que tinguéssim una bona... O sigui, aquí ara s'està començant a lamentar probablement la privatització d'una part, que no tota, de l'empresa estatal de Correu.
Sí.
O almenys d'haver-hi aplicat gerències privatitzades, quan això tindria que ser encara ser una empresa pública, diguéssim, allò que garanteix una cosa que és constitucional, eh?
Pau Echaúz, de totes maneres, si haguéssim de fer una quiniela, t'haguessis de jugar als calerons, per demà tu què dius que sortiria? Què diran demà?
Demà jo crec que aplaçaran les
eleccions. Bueno.
I crec que el més lògic és aplaçar-les al mes de maig. I tampoc... I encara és potser allunyar-les bastant.
Sí.
Però crec que al mes de maig, amb el bon temps... I si... Perquè, clar, als Estats Units estan passant un dels pitjors moments de la pandèmia i probablement encara estan recollint, diguéssim, els efectes de les votacions. I això que va haver-hi bona part de vots per correu, no? Però si, fixa't, la gent va votar per correu per prudència.
Sí, sí. Doncs hem parlat amb el corresponsal de La Vanguardia de Lleida.
Tindrien que donar més possibilitats o encabir una partida extra perquè Correus pogués funcionar d'una manera, però almenys la impressió que fins i tot Correus no podria absorbir.
No, hores d'ara no està preparat. Pau Echaúz, escolta, que m'ha agradat molt de veure't. Gràcies per estar amb nosaltres, cuida't.
Ricard, una abraçada ben forta.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I comencem l'espai del món veterinari. Ja saps que ho fem des de Anadon Veterinaris. Que on estan? Doncs mira, internet ho tens fàcil. Estan a www.anadonvet.com. Ells estan a la ciutat de Lleida, al carrer Segueria número 11, que a més és un dels pocs que no han tancat ni un sol dia amb aquesta pandèmia, perquè a més són de primera necessitat, perquè és que a part del centre veterinari, doncs també tenen el que és la farmàcia dels animals de companyia, també venen el menjar dels animals de companyia i després tots els complements que et puguis imaginar. Per tant, carrer Segueria número 11, allí estan i han estat i estaran. I després tenen aquest telèfon que sempre t'ajuda, el 973-266-388. Si tens un animal de companyia a casa, posa-te-la a la nevera, d'aquests amb un imant i un paperet, 973-266-388. És gratuït, tu pots trucar tranquil·lament i sempre, sempre fora d'horari comercial t'atendrà un veterinari de guàrdia. Avui parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Molt bé. Has fet ja el nino de neu i tot això aquest passat cap de setmana?
Sí, ja està. Bé.
Home, és curiós perquè em van dir que els gossos i tal els hi agrada, això de la neu també, sortir i tocar-la i tirar-se i vinga.
He de dir que li agrada a alguns.
Ah, a alguns.
Perquè veus uns altres, el pobre, normalment d'aquells petitets amb poc pèl, que no volen xafar perquè tenen molt fred, encara que vagin amb abriguet, i els pobres van fer malabars per no aquests, xafar la neu.
Aquests més petits, a més, clar, des que els hi toca la panxa a la neu també, i clar, imagineu-vos, és que no em dona gens de gust. És que jo ara fora d'antena l'Aim em deia, i tu ja vas baixar la neu? Doncs pues no, jo no. A mi em va agafar molt fred mirant-ho per la finestra, és molt bonic, el que vulguis. Jo em vaig ficar al sofà amb la manta i tot. O sigui, imagina't tu. Els nens sí, però jo no. O sigui, que jo els entenc perfectament, els gossets aquests. Ves que és així. En fi, bueno, tema de la neu i del fred. És veritat que, mira, curiosament, la setmana passada vam parlar del fred, i després ens ha vingut aquest cap de setmana així amb la neu i tot plegat. Però de què parlarem avui, Imma?
Avui parlarem de la sarna del gat i el gos.
Ah, la sarna. O sigui, la sarna és la... allò de la sarna con gusto no pica?
Sí, hi ha frases d'aquestes que no tindrien que existir.
Ah, val. O sigui, no. O sigui, és més perillosa i més molesta del que sembla, eh?
Sí. Bueno, avui parlarem només de les dues que són més importants. Hi ha moltes, val?
Uh-huh.
Avui parlarem de les dues més comuns, per dir-ho d'alguna manera.
Què és la sarna? Què afecta?
Exacte. La sarna, què és? És una malaltia de la pell provocada per una infecció d'àcars, uns animals microscòpics que en aquest cas aquests tenen l'aspecte d'una minúscula aranya.
Ah.
Vale? Tenen quatre parells de potes i són uns àcars que són molt molestos. Els nostres gossos i gats provoca inflamacions, dolors i picors intenses.
Clar. Pot anar més enllà o es queda aquí?
No, pot anar més enllà.
Ah.
L'àcar de la sarna, perquè hi ha molts àcars, avui parlem del de la sarna, s'allotja en la pell per alimentar-se. Llavors, per això pica tant. Bueno, un tipus de sarna pica molt.
Clar.
Vale, i una pregunta comuna que sorgeix respecte a aquest tipus d'infecció de les mascotes és si es contagia als humans.
Clar. Home,
i
sí,
la
sí.
Resposta és que un tipus de sarna que es diu sarcòptica, sí.
Ah, vaja.
Es contagia als humans. És una d'aquelles malalties zoològiques, no?
Sí, sí. O sigui, vols dir que si jo tinc el gos assegut a sobre el sofà o això, és molt probable que aquesta sí que em pugui saltar. Mai millor dit, no?
Sí. Lo que passa és que la sarna sarcòptica pot ser transmesa als humans, encara que l'àcar no pot viure molt temps al nostre cos.
Ah.
I passa de nosaltres al gos, novament.
Ah, vale, vale.
Vale?
O sigui,
els símptomes apareixen d'unes 2 a 6 setmanes després del contagi.
De 2 a 6 setmanes, déu-n'hi-do,
no? De 2 a 6 setmanes, sí. I aquesta sarna es caracteritza perquè produeix molt picor intensa, es fica la pell vermella, vale?
O sigui, allò que veiem que amb les potes de darrere rasquen el coll...
Això amb humana també, eh?
Ah, val.
Surten costres a la pell, se fica molt vermella i tens molta picor.
Val. Si detectem això, què fem?
Home, si ho detectes amb tu, ràpid
no,
al metge.
Evidentment. Però si el gos veiem que es comença a gratar molt i allò que es tira per terra i es va rascant l'esquena...
Sí, comença a tindre pupes al veterinari.
Val. O sigui, t'ho dic perquè algú pot dir, bueno, mira, omplo la banyera i menjo el cap, diguéssim, el submergeixo tota l'aigua i ja està, es mata tot.
No funciona així. I si bé qualsevol mascota pot sofrir sarna, els que tenen més predisposició són els joves o aquells que tenen un sistema immune feble, o a vegades es presenta també quan són grups molt grans de gats o gossos.
El problema d'això és que deu ser molt contagiós, no? Si són 3 o 4 gossos, ho agafa un, salta d'un a l'altre.
Pot arribar a ser una malaltia molt greu si no és tractada, val?
Val.
I és altament contagiosa, aquesta.
Clar. Home, aquesta és...
Per això, els primers símptomes és important que acudeixis amb la teva mascota al veterinari.
Primer
s'hauria de confirmar si és sarna,
sí.
Ho hem de mirar al microscopi, un raspat i al microscopi.
Però si es confirma, Imma, a part de venir al veterinari, evidentment, i tractar-ho, els llocs on dorm el gos, està i tot això, què hem de fer? Perquè alguna cosa haurem de fer, o no?
No, es contagia com té que estar a una pell, el sofà
vale.
No estarà perquè no pot viure.
Vale.
Vale?
Vale, o sigui, no, vale, perfecte. No, ho dic perquè així també ens facilita la cosa. És a dir, no hem d'esterilitzar ni netejar de la manera habitual, això sí. Però vull dir, no pel bitxo aquest.
I aquesta malaltia, com he dit, es contagia molt fàcilment i qualsevol gos saludable, que entra en contacte amb un gos infestat, es contagiarà gairebé amb seguretat.
Sí, claro, home, ja m'has dit, 4 parells de potes són 8, eh? Dóna per saltar això.
I també, el que deies tu, de manera indirecta, es pot contagiar si el gos malalt ha estat a la perruqueria canina i després al nostre. Si li fiquem un collaret que ha portat el gos malalt.
Caram.
Si el nostre gos s'ha menjat del mateix pot que està menjant el gos malalt.
Bueno, pues...
I fins i tot amb la femta, ja veus que a ells els agrada
sí. Per tant, el mínim indici diu, ui, aquest gos es rasca molt, aquest gos està com a inquiet, aquest gos li ha sortit allí una crosteta o el tros aquest de darrere de l'orella o allí que el veig més vermell, no costa res una visita al veterinari.
No, teniu que vindre per confirmar que és sarna i
donar-li
el tractament.
No, és
el que dius tu, tot el que ha tingut contacte, si te confirmen que és sarna... ho tens que netejar tot bé.
Sí, sí, sí.
Bueno, si tens un altre animal a casa, ja l'ha agafat també, eh?
Sí, correcte. O sigui, que llavors ja... I de gos a gat també salta, no?
Sí, 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 sí.
Clar. Doncs ja ho sabeu, eh? Carrer Segrià número 11. Allí estan Anadon Veterinaris. Hi haurà la Imma Sabater, també tots els seus companys, que t'atendran de manera magnífica. Que li pots dir, escolta, t'he escoltat a la ràdio i vinc perquè tinc aquí un problema. Que t'ho diem cada setmana, que qualsevol dubte, qualsevol història que diguis, ui, és que jo no ho pregunto això perquè em fa vergonya i tot, que no, que s'ha de preguntar tot, que no se'n riuran, que no et jutjaran, que res, que tu cap allà i pregunta de tot, de vestir, que em vam parlar l'altre dia pel fred, d'alimentació, d'aquest gos fa alguna cosa estranya, doncs ve si pregunta, és més fàcil, escolta, riure-te'n per descartar, que no que al final sigui una cosa greu i s'ha convertit en més greu perquè has tardat a anar-hi. Per tant,
exacte.
Carrer Segrià número 11, i si no, el telèfon 973-266-388. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, avui de la sarna.
Bueno, hem parlat d'una. La setmana que ve parlarem d'altra.
Ah, vale. La dita fa
la
riure, sarcòptica. Però el perjudici que porta no fa gràcia. Per tant,
sí. És hem una cosa que s'ha de tenir en compte.
Val. O sigui que encara n'hi ha una altra, vale? Pues venga, la
no, hi ha que... moltes.
Ah, n'hi ha moltes.
Només que parlaré de les dues més comuns. Avui hem parlat de la sarcòptica, que és la que es pot empegar a nosaltres, diguéssim, i podem tornar a contagiar amb ell.
Sí, sí, és el cercle, sí.
Sí.
O sigui que la setmana vinent seguim parlant de sarna.
D'una altra sarna,
sí. I el que vulgueu, que podeu fer consultes, ja sabeu, a través del nostre número de WhatsApp. Imma Sabater, una abraçada, gràcies.
Gràcies.
En Plataforma Segunda Oportunidad fuimos pioneros en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Ponte en manos de los profesionales más preparados. Pagarás una cuota por honorarios justa y proporcionada mes a mes. Contacta con nosotros al teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-1280-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja anem camí cap a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició, ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que per cert el trobes a Disanta Nutrició, estan a Alcalde Porqueres número 76 a Lleida, o 74, no recordo mai, però vaja, vull dir, si no és un costat és l'altre, eh? Alcalde Porqueres a Lleida, busca'ls a internet, Disanta Nutrició, i a les xarxes socials, que són molt actius, eh? Tant el Cristian Didier com Disanta Nutrició. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
Un cartelito me voy a hacer aquí, anotando-te con la dirección... ¿Qué, 74 o 76?
74.
74, sí. Doncs ara, Alcalde Porqueres número 74. Allí estan, eh? De totes maneres, avui en dia s'ha de treballar amb cita prèvia, per tant, és importantíssim que entres a la seva plana web i et posis en contacte amb ells per telèfon o per correu electrònic i a partir d'aquí ja buscareu dia, hora i ja està. I feu una visita al nutricionista, que ja sabeu que vam dir que, per què no, un propòsit d'any nou. Encara hi som a temps, bueno, sempre hi ets a temps, però encara estem al mes de gener i és una bona manera per dir, escolta, anem a trencar algun hàbit, que a la millor n'hi ha algun que el puc millorar amb el tema de l'alimentació. És trencar-lo i a viure bé. Cristian, oye, hemos recibido algún mensaje que nos preguntaba acerca de la anemia, o la anemia que es la falta de hierro.
La falta de hierro, sí. Bueno, además es una de las consultas que más tenemos.
Sí.
En consulta nosotros tenemos de deficiencias de nutrientes, tenemos de dos tipos, una que es la vitamina D,
sí,
que es muy clásica, y luego la anemia y la deficiencia de hierro, que es que al final conlleva lo mismo, es otra de las consultas que más, o sea, en la población tenemos un problema importante de deficiencia de hierro y de vitamina D.
Pues si te parece, hoy vamos a hablar del hierro, de la anemia, y la semana que viene hablamos de la vitamina D, que también la han relacionado mucho con el sistema inmunitario, etcétera, y con el tema de la pandemia, ¿vale?
Sí, lo que pasa es que, pues bueno, tenéis que saber que normalmente se comunican las dos.
Ah, vale.
Una de las cosas que tenéis que saber es que una deficiencia de vitamina D, que por ejemplo aquí en nuestra zona en Lleida es muy común porque hay pocas horas de sol, uh-huh, y tal, entonces hay menos vitamina D en sangre. Y si tienes menos de vitamina D en sangre, es muy probable que puedas tener una anemia.
Ah, vale,
Son vitaminas. La vitamina D es una vitamina que es liposoluble y el hierro es un mineral. No tiene nada que ver, no son vitaminas las dos. Uno es un mineral y el otro es una vitamina.
Pero están relacionados.
Es verdad que el metabolismo tiene que ver uno con el otro.
Vale, vale.
Entonces, están relacionados. De hecho, muchas personas tienen anemia, no se recuperan y nos ayuda a recuperar esta anemia cuando se recuperan de la deficiencia de vitamina,
vale,
D.
Pues mira,
que están comunicadas.
La semana que viene hablamos de la vitamina D, que quizás es más desconocido. La anemia, la falta de hierro, es una cosa más común. Es curioso.
Más común, ¿no? Es como más claro que todo
más
el mundo
común,
diga que
decir,
tengo anemia,
sí,
y tal.
Correcto.
¿No? Sí.
Es curioso que hoy en día, que en principio casi la totalidad de la población tiene acceso a comida muy variada, o sea, al final vamos al supermercado y escogemos, sí, nosotros, que tengamos anemia, ¿no? O sea, es que yo creo que nuestros antepasados quizá no tenían o no lo sabían.
No, sí, exacto. Bueno, estas cuestiones siempre estarán ahí en incógnita. Pero primero es qué es la anemia, porque hay un poquito de mucho mito por el medio, ¿vale? La anemia, o sea, recordemos que nosotros cuando ingerimos, cuando comemos minerales, vitaminas y nutrientes. Hay uno de los minerales que consumimos el día a día, que es el hierro. El hierro es un mineral muy importante para nuestra salud y lo encontramos en diferentes alimentos, muy variado, que ahora hablaremos de ello.
Sí.
Pero entonces, cuando este hierro no es suficiente, no comemos el suficiente, entonces tenemos este hierro bajo en sangre y nos lleva a tener que nuestras células tengan poco hierro. A eso se le denomina anemia ferropénica.
Ajá.
De origen alimentario, porque yo no ingiero la cantidad de hierro suficiente. Pero es que también puede haber otra posibilidad, y es que nosotros comamos el hierro suficiente, comemos saludablemente, pero el hierro que tenemos en la sangre, por algún otro motivo, lo perdemos.
Ah.
Ya puede ser por hemorragias, por ejemplo, pasa mucho en los ciclos menstruales de la mujer, entonces cada mes pierden una cantidad de hierro específica porque hay un sangrado,
uh-huh,
entonces pues si a lo mejor este sangrado dura muchos días o es muy abundante, entonces pierdes bastante cantidad de hierro. Entonces, la anemia aparece, también es ferropénica porque falta hierro,
vale,
pero porque lo pierdes. Porque lo pierdes.
Al
final, el diagnóstico de anemia es porque tienes una hemoglobina baja en sangre que saca esta proteína que capta el hierro y entonces la podemos medir de esta manera.
Uh-huh.
Los síntomas son muy variados, ¿no? Pues te encuentras cansado, especialmente cansado, estás fatigado, tienes sueño durante el día, incluso descansas mal durante la noche.
Uh-huh.
El síntoma siempre va por ahí.
Síntomas, pero de todas maneras lo mejor es ir a hacerte unos análisis de sangre. Y vas a saber exactamente, porque bueno, estar cansado puede ser debido a otras historias, con quiero decir que ahora si alguien nos escuche, es que, oye, yo estoy cansado, tengo anemia. Bueno, no necesariamente. Ve al médico, análisis y lo sabrás.
Síntomas son estos.
Si al final tienes anemia,
análisis, vemos una hemoglobina baja, una ferritina baja,
claro,
y entonces es cuando se confirma, ¿no?, que tenemos la anemia.
Vale, si al final se confirma que tengo anemia, ¿qué hago? ¿Me hincho a carne cruda, como dicen, o eso no sirve?
Envena la carne cruda, pero lo primero que se tiene que hacer, normalmente tendrás que tomar un suplemento, porque cuando una vez está establecida la anemia, con los alimentos es muy difícil recuperarte de esa situación,
vale,
¿no? Entonces, lo que sí es verdad que en ese momento con ese suplemento, pero tenemos que evitar volver a caer en la anemia.
Vale.
Aquí es donde aparecen todas las pautas de nutrición.
Vale.
Entonces, recordemos que hay muchos alimentos que son muy ricos en hierro. El hierro existe en la naturaleza de dos maneras. Uno que llamamos hierro hemo y el no hemo, ¿vale? Uh-huh. Hemo, se denomina hemo porque es el que está en una proteína que se llama hemoglobina, que es la que nosotros en las células tenemos. Entonces, el hierro hemo lo encontramos en los animales, cuando comemos carne de blancas, rojas, etcétera, encontramos el hierro de forma hemo. Este hierro, en nuestro organismo, el intestino, lo absorbe muy fácilmente. El intestino es capaz de absorberlo muy rápido.
Ajá.
¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos un sistema que absorbe muy bien estos nutrientes de los animales, ¿no? Entonces, se absorbe muy rápido, aparte que los animales tenemos mucha cantidad de hierro en las células. Entonces, cuando absorbemos, cuando digerimos estos alimentos de origen animal, obtenemos mucho hierro fácilmente, digamos.
Vale.
Pero luego hay un hierro que es no hemo porque no está en una hemoglobina, no está en una proteína que es de animales, y es el que se encuentra en las plantas. Este hierro de las plantas les cuesta un poquito más que el intestino lo absorba.
Pero lo hace,
aún así se absorbe. Es un poquito más difícil de digestión, no se absorbe tanto. De hecho, pues bueno, a veces hay que ayudarle un poquito. Por eso, cuando una persona pues quiere aumentar el consumo de hierro de los vegetales, por ejemplo, se aconseja tomar una naranja, un cítrico, después de comer unas lentejas, por ejemplo, de comer un arroz integral. Entonces, el hierro no hemo, el que está en las plantas, está, por ejemplo, en las legumbres, en los integrales, en los panes integrales, en todo lo que es muy integral y todo lo que tiene en las legumbres, sobre todo en la quinoa, tiene bastante hierro. Uh-huh. Pero este hierro, al ser difícil de absorber, lo que necesitamos es la vitamina C, que capta este hierro y lo arrastra hacia dentro del organismo.
Uh-huh.
Por eso se aconseja bastante introducir verduras, introducir frutas con las comidas, que son ricas en hierro, para que lo arrastre adentro de nuestro organismo.
Fíjate que
una vez está adentro, ya se comporta como cualquier otro hierro.
Fíjate, ¿eh? Que llegamos donde siempre. Alimentación variada, muy variada.
Sí, desde luego. Entonces, al final siempre la conclusión llegamos allí. También es muy importante que no nos olvidemos aquellas sustancias que evitan la absorción del hierro, que la empeoran. Porque claro, no más falta de que tengamos algún hierro que se absorbe mal. Cuando llega al intestino, que se una con sustancias que evitan que se absorba. Por ejemplo, la cafeína es una de ellas. Entonces es muy importante separar el café de las comidas, porque en el momento que tomas café o té en las comidas, esta cafeína y esta teína o la mateína, por ejemplo, captan el hierro y se quedan en el intestino. Ah. No se absorbe en la sangre.
Vaya.
¿Vale? Es muy importante separar el café.
Acabar la comida con un café, no.
No especialmente. En general, a toda la población absorberás menos hierro, y las personas que ya tienen, una mujer, por ejemplo, que tiende a tener anemias cada mes, o una persona que ha pasado una anemia porque ha tenido, pues un deportista, por ejemplo, que suelen tener bastante anemia, es mejor separarlo, porque estamos intentando absorber todo el hierro posible, porque si no, pues vamos a tener este tipo de anemia, es muy posible. Entonces vemos a deportistas que también padecen bastante anemia, pues, ¿por qué? Porque hay mucho desgaste, porque tenemos, pues normalmente, pues pérdidas de hierro, entonces vamos a optimizar esta absorción de hierro. ¿Cómo? Variando los productos animales. Recordemos que los que son más ricos en hierro son las aves, no es la carne roja, como normalmente entendemos.
Sí, es verdad.
¿Vale? El pavo, por ejemplo, y las codornices son alimentos mucho más ricos en hierro que la ternera, por ejemplo. ¿Vale?
Curioso.
Y luego tenemos alimentos vegetales, normalmente todas las que son los farináceos, legumbre, arroz, pasta, los panes integrales. Hay algunos panes que tienen menos, evidentemente, y algunos vegetales también, tipo pues verduras y frutas, algunas tienen algo de hierro. Bueno, pues sobre todo mezclar estos componentes, tener ese método del plato para lograr que esa vitamina C nos arrastre el hierro dentro
de todas maneras, Cristian, en una persona que ahora se esté tomando un suplemento y que lleve una alimentación, como ahora decías, equilibrada y con muchas opciones, ¿hay algún alimento que tú indiques de, oye, pues este puedes comer un poco de más, que te ayudará, o no hace falta?
Bueno, sí, claro que sí. Es muy importante, por ejemplo, que una persona que esté pasando una anemia o que esté ahora en tratamiento, tiene que optimizar los alimentos ricos en hierro, evidentemente.
Vale.
Pues las aves, hay que optimizar las aves. El conejo, hay que optimizar el conejo. Hay que optimizar los huevos. 8 huevos a la semana, por ejemplo, podríamos poner, que también es un rico en hierro.
O sea, uno al día,
hay que optimizar los alimentos integrales, arroz integral, pues todos los que hemos ido comentando, ¿no?
Vale,
y separar a estos, aunque se esté tomando el suplemento, porque
el
suplemento,
correcto,
no está exento de que se absorba mal.
Vale.
De hecho, te recordarás que de toda la vida se ha dicho, te tomas el hierro en ayunas con un zumo de naranja. Sí, y esto tiene sentido, porque queremos que no se mezcle con los alimentos, pues una vez que mezcla con los alimentos ya no se absorbe y necesitamos un poco de vitamina C para absorber el hierro. Eso es real, eso es así como
bueno, tal. Doncs avui hem parlat del ferro o de la falta de ferro. Al final, fixeu-vos on anem a parar, a l'alimentació equilibrada. La setmana vinent parlarem de la vitamina D, que està relacionada amb la falta de ferro i que també és important, o sigui, que és important que no falti a l'organisme, la vitamina D, i que Lleida és una zona amb dèficit, amb clar dèficit d'aquesta vitamina. En parlarem de com fixar-la, de com obtenir-la i de com vigilar que no falti. Ho hem fet, com sempre, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, com sempre, un plaer, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres busquem les senyals horàries, arribem a la una, ens informem i després les escapades de nieve amb el David Velasco, que hi ha coses a fer, ja veuràs.